Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Un dia més aquí en Fabricació, obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan Anton?
Mercè, molt bé.
Molt bona tarda.
Gràcies, igualment.
Com anar a la revella?
Super, molt bé, molt bé. Amb família i passant-m'ho molt bé, però treballant una miqueta també. Bueno, què vols? Què vols? És que m'agrada, és que m'agrada.
És un gravadís inevitable, no?
És que m'agrada, sí, sí.
Quan les coses ens agraden, és complicat de deixar-les aparcades.
A més, això d'aquí dalt no s'atura.
No, clar.
És constant.
Ells no tenen vacances.
No, a la natura li és igual que sigui Sant Joan o... I a la tecnologia també li és igual.
Doncs mira, si et sembla, avui, perdona, ens faràs treballar també, perquè ens proposes visitar aquells llocs del sistema solar on l'home ha aconseguit aterrar-hi. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. I perdona, ara que m'ha vingut al cap això que dius, el tema que ens proposes, aquests llocs del sistema solar on hem aconseguit aterrar-hi, però deixa'm compartir amb tu, ara em mataràs, perquè pobre Joan Anton no li he dit res, però és que he pensat amb tu aquest matí, amb el tema de la Xina.
No, clar, això m'ha fet treballar aquest matí. És que he hagut de combinar coses que tenia amb l'arribada de la missió espacial de la Xina, que suposo és la que et refereixes.
Aquestes imatges ocultes, diuen, de la Lluna.
Posem-hi una mica de llum a la foscor de la Lluna, no? A la foscor de la cara oculta de la Lluna, que t'haig de dir que em sap greu pels meus ídols de joventut, els Pink Floyd. No hi ha Dark Side of the Moon, no hi ha cara fosca de la Lluna. No n'hi ha. Hi ha cara oculta, no fosca, perquè allà també hi surt el sol i s'amaga el sol, per tant, el mateix. És una missió de la Xina, intentaré pronunciar-ho en xinès. Atenció. No, clar. És que igual com nosaltres demanem tenir que es tingui sensibilitat pel català, per exemple, doncs, i ho diré fatal, però espero que em perdonin, perquè és l'esforç que jo faig. S'escriu com Chang'e 6, però es pronuncia com Challa 6.
Bé, molt bé.
Bueno, tu dius molt bé, no sé, en saps tu de mandarí?
Jo no. Jo només sé dir com és, mira, ni ho sé dir,
ni hao, molt bé.
Sei chien.
Molt bé, perfecte.
Sí, clar, moltes gràcies.
Veus?
Ja està.
Doncs aquesta missió ha anat a la cara oculta de la Lluna, ha aterrat, ha agafat mostres i ens les ha dut fins aquí i han caigut aquest matí, han entrat a l'atmosfera i s'han caigut en un lloc, crec, de Mongòlia, si no recordo malament, i l'Agència Espacial Xinesa ja té aquestes mostres. És el primer cop que es porten mostres a la Terra de la cara oculta de la Lluna. És més, és el segon cop que s'aterra a la cara oculta de la Lluna i ho ha tornat a fer la Xina. La Xina ho va fer per primer cop l'any 2019 i en aquest moment hi tenen un robot actiu en aquesta cara oculta. Mai cap altre país ha aterrat a la cara oculta de la Lluna. Ara la Xina ho ha tornat a fer en una missió robòtica tremenda, d'un mèrit molt, molt, molt gros, i han portat mostres que ja han anunciat que primer les analitzaran ells, però després les obriran a la comunitat científica. La Xina té un programa espacial increïble, molt, molt, molt potent, i ens està sorprenent els darrers anys amb missions que desafien la tecnologia i a més, la claven. Vull dir, no, sembla com si ho tinguessin tot molt ben assajat, tot molt ben calculat, i no estan cometent errors. Només que hi ha alguna coseta ètica que se l'han de fer mirar. Se l'han de fer mirar. Perquè avui tenim tecnologia... Disculpa, que ara em vagi un moment aquí, però avui tenim tecnologia per fer les coses ben fetes. I el que no es pot permetre és que una potència mundial com la Xina deixi caure fragments dels seus coets sobre població civil, com els vídeos que ens han fet viral aquests dies. A més, són fases de coet que porten combustible altament tòxic, altíssimament tòxic i cancerigen, i deixin caure això a prop de les poblacions. Hi ha vídeos que fan posar el pèl de gallina de fa 2 o 3 dies de la caiguda, que afortunadament no ha fet mal a ningú, però
que podria.
Un poble en població i la gent corrent per allà i aquell tros de coet coent. Avui hi ha tecnologia per fer-ho bé i la Xina pot fer-ho bé, i tant, si pot fer aquestes coses que està fent a l'espai, com no haurà de poder fer bé el que els seus... la seva ferralla no retorni de qualsevol manera.
Per tant, tu creus, Joan Anton, que aquest... o sigui, que tu deies, no?, que ells primer...
obriran el paquet, diguéssim, sí, a veure què hem trobat, sí, i després ho compartiran, segur, amb la resta de la humanitat. Poden ser, pot ser un descobriment important?
Sí, de fet, com que és el primer cop que tenim mostres de la cara oculta de la Lluna, a veure, no és que hi hagi res esotèric en allà. És simplement la cara que no dona a la Terra. Però sabem, per exemple, que la geologia és diferent entre la cara visible i la cara oculta. Només cal mirar una fotografia per adonar-se'n. Tu veus una fotografia de la cara visible de la Lluna i està plena de cràters, i aquells mars, que anomenem mars, perquè els nostres antics els deien maries, mars, ells pensaven que eren mars, sí, aquestes taques que es veuen, que són com grans regions on el magma molt antic, s'ha aplanat i ha esborrat els cràters més antics. Però a la cara oculta no. A la cara oculta només hi ha cràters. No existeixen aquests mars. Per tant, hi ha temes geològics que tenim hipòtesi de per què la cosa és així, per què això passa només a la cara visible, tenim hipòtesi. Però està molt bé que anem a recollir mostres de la Lluna, perquè ens donaran molta més de la cara oculta, perquè ens poden donar molta informació del procés de formació de la Lluna, i a més la Xina té un altre interès, no només el científic, com tenen tots els països que estan aterrant a la Lluna, cinc països han aterrat a la Lluna, que és, algun dia hi haurà bases en allà, algun dia els seus astronautes posaran el peu allà, ells s'han avisat, han advertit que això serà cap a l'any 2030, i per tant hi ha temes de recursos, bàsicament la presència d'aigua, de molt poc gel, però ni sembla que n'hi ha una mica, en aquesta regió del Pol Sud, que és precisament on ells han fet la missió, que converteix a la Lluna en un lloc estratègic un altre cop.
Doncs bé, aquesta era la notícia, no, Joan Anton?
Sí, totalment.
Del dia, podríem dir, i aquestes imatges que s'han fet viral, com deies tu, a fa uns dies. Ara sí que entrem. Va, passem una mica... Avui ens proposes que explorem, no?, aquests llocs del sistema solar on hem aterrat. Per on vols començar?
Per la Lluna. La Lluna, la
no ens
tenim.
Movem de la Lluna,
no,
perquè...
No, clar, i en parlàvem de la Xina. Ja et deia, mira, cinc països han aterrat, ara els actualitzarem, però recordem que el primer que ho va fer és la Unió Soviètica. La Unió Soviètica va marcar un munt de números 1 durant la cursa espacial original, la versió 1, no? I ho van fer en una missió que es deia Luna 2 l'any 1959. Va ser el primer cop que un giny es posava sobre de la Lluna, ara n'hi ha hagut molts. Recordem que l'últim cop que unes personetes hi van caminar va ser l'any 1972, l'Apolo 17, l'última missió que s'ha fet amb què persones posin el peu a la Lluna, i ara comentàvem aquesta missió de la Xina. La Xina ha posat un interès especial a la Lluna i ha fet més d'una missió a la Lluna, com ara comentàvem, i els cinc països que han aconseguit aterrar a la Lluna amb èxit han estat l'antiga Unió Soviètica, Rússia no ho ha fet, l'antiga Unió Soviètica, els Estats Units, la Xina, l'Índia i el Japó, en aquest ordre. I torno a dir, la Lluna s'ha tornat a convertir en un lloc estratègic, no hi teníem gaire interès, però ara, amb la descoberta des de fa uns anys de la possible presència d'aigua, gel, a la Lluna, si tu mai vols posar una base, l'aigua ha d'estar allà, no pots fer un pont aeri per portar aigua. Clar. Això és tremendament difícil i no és rentable, vaja, no es podria fer, no? Necessites tenir aigua en destí. I allà sembla que hi ha gel d'aigua molt poquet, però justament s'ha d'analitzar com de difícil és la seva explotació.
Bé, doncs de la Lluna, diria jo que, si no m'equivoco, el veí més proper a la Terra és Mart. Podria ser el
un
més...
Altre cop el Bowie. Un altre cop el Bowie.
És que, clar, aquesta selecció musical que hem de l'Uri Francisco...
Molt bé.
És immens. Mart és el planeta més explorat?
Amb diferència. Després de la Terra. Amb diferència. Amb diferència perquè hi ha molts d'interessos. Hi ha l'interès per cercar-hi vida, que n'hem parlat algun cop. A més, el tenim aquí a la vora. A més, no és un infern, com sí que ho és Venus. Venus és un infern. Mart no. Bueno, només has d'anar a brigadeta. Has de saber que hi ha menys 60 graus de mitjana.
Mira.
De totes maneres, si hi vas quan hi has d'anar, truca'm abans d'anar-hi, que és hi has d'anar a l'estiu i cap a l'Equador, i llavors has de sortir a la nau, amb vestit especial, de dia. Perquè llavors de dia és possible que hi hagi algun dia que superis els 0 graus, que estiguis en positiu. Al migdia, 1, 2 positiu, 3 positius. A la nit baixaràs als menys 80. Però tu ja estaràs dins de la nau protegideta, saps? La Lluna no és un... la Mar no és un lloc impossible. Tenim molts d'interessos. Però aterrar a la Lluna no és fàcil. Perquè et facis una idea, la NASA, de manera col·loquial, l'operació d'entrada a l'atmosfera marciana i descens i aterratge l'anomena els 7 minuts del terror. Perquè és una operació que s'ha de fer autònomament, perquè el temps que triga la llum, les ones de ràdio, en venir de Mart a la Terra i retornar cap a Mart, fan inviable que des d'aquí es pugui controlar res. Per tant, les naus han de fer tota aquesta operació que dura 7 minuts automàticament, de manera autònoma, diríem, i quan truquen a casa, si és que truquen, és que ha anat bé la cosa. O la mama, ja soc a Mart. Si és que no truquen, és que ha anat malament. Tu no hi pots fer absolutament res. I això, clar, és una càrrega d'atenció molt important pels enginyers i científics que hi han posat anys i molts diners en aquelles missions. Hi ha moltes coses que poden fallar, perquè et facis una idea, més o menys a la història, la meitat de les missions marcianes han fracassat. És cert que la major part dels fracassos estan acumulats durant la primera fase nostra, història de l'exploració espacial, i que ara les coses es fan molt bé. Però mira que els europeus n'hem fet 2 de 2 de fracassos. 2 de 2 de fracassos. Els europeus no sabem el que és aterrar encara a Mart. 2 cops com intentat...
I què és el que fem malament, Joan Anton?
No, bueno, jo no vull dir que fem malament,
bueno, ja
m'entens, però poden fallar moltes coses.
Sí, pensa,
per exemple, moltes d'aquestes naus van amb desenes, si no centenars, de dispositius pirotècnics. Aquests dispositius pirotècnics directament peten per provocar alguna cosa, per provocar que es talli un cable, per provocar que un paracaigudes es desplegui, per provocar que un escut tèrmic s'alliberi. Qualsevol petita errada d'un d'aquests dispositius, que a més han de funcionar en una coreografia perfectament preparada, farà fracassar tota la missió. A més, Mart té una atmosfera, que, a diferència de la Lluna, que no en té, és més difícil aterrar Mart que la Lluna, perquè si tingués una atmosfera, diríem, densa, com la de la Terra, tu podries utilitzar paracaigudes. Però Mart té una atmosfera, però molt poc densa, de manera que un paracaigudes sol no és suficient. Necessites entrar en un paracaigudes, però a més posaria altres sistemes de frenat. I els sistemes de frenat són molt, 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 molt complicats. I torno a dir, com tot ha de funcionar de manera autònoma, no tens capacitat per dir, ai, fem això, no? Tot ja quan estigui, quan hagi passat, tu te n'assabentaràs 20 minuts després, o 10 minuts després de que la cosa hagi passat. El primer aterratge a Mart es va fer l'any 1976. El van fer als Estats Units amb 2 naus bessones que es deien Viking, que van aterrar a llocs diferents de Mart, després que hi hagués hagut fracassos de la Unió Soviètica i dels Estats Units també. I des d'aleshores hem anat millorant aquests aterratges, no, a Mart, i a més dels nord-americans, a Mart ja hi ha aterrat també la Xina, en un robot que va arribar l'any 2021, que ara ja és mort, pobret, però està a la mar de bé, l'hem fotografiat des de l'òrbita de Mart, i el tio està tranquil·let.
Com està? Tenim allà...
Està allà. Direm els seus panells solars coberts de sorra.
Sí.
Per tant, això l'ha mort, l'ha matat, però ja estava previst així i ha complert la seva missió. És el que dèiem de la Xina, un programa espacial tremendo. I sense aterrar-hi, però en òrbita de Mart, i tenim en aquest moment, si no recordo malament, 7 satèl·lits. I hi ha hagut països com els Emirats Àrabs que han col·locat el seu satèl·lit en òrbita, o la Índia, que han col·locat els seus satèl·lits en òrbita de Mart. Per tant, Mart és l'objectiu ambicionat per tothom, més que la Lluna, i cada cop anem fent millor aquests aterratges a Mart. I ara ens queda els europeus tornar-ho a intentar, a veure quan ho podem tornar a intentar.
Assignatura pendent. Ara tu deies, no? Quina temperatura deies a Mart?
De mitjana, menys 60, però depèn molt de si és de dia de nit, de la latitud i de l'estació de l'any.
Val, d'acord. Doncs ara passem d'aquesta cançó...
On vols anar?
No, passar una mica de calor, no?
A Venus?
Sí? Anem cap a Venus. A mi no m'hi trobaràs, aquí, eh?
A mi tampoc. És l'infern del sistema solar.
Escolta, tu.
Més de 470 graus en superfície.
Uf, però i com podem arribar a...
Bona pregunta. De fet, les naus sobreviuen minuts a la superfície.
Clar.
I mira, que són metàl·liques,
preparades.
Això ho van fer els soviètics. Els soviètics van ser els mestres, els grans mestres de l'exploració de Venus. Així com els nord-americans van posar la mirada més cap a Mart, la Unió Soviètica la va posar cap a Venus. I els aterratges que tenim a Venus són de l'antiga Unió Soviètica, d'un programa que es deia Venera, que va dur moltes naus. No recordo si la darrera va ser la Venera 17 o 18, moltíssimes. Moltes van fracassar, però n'hi ha que van aterrar i les úniques fotografies, crec que són les úniques fotografies que tenim de la superfície de Mart, estan enviades per les sondes Venera de l'antiga Unió Soviètica i mostren un paisatge desolat. Només mirant la imatge hi ha sues, perquè t'aboca...
Realment el que sé...
Absolutament, només mirant la imatge ja veus que allò és un infern absolut, no? Sabem, té atmosfera, aquesta sí que és una atmosfera que és molt densa, ens esclafaria en un instant, per això les naus sobreviuen minuts a la superfície, a més si plou àcid sulfúric, Diríem, no seria lloc per anar-hi de vacances, en cap cas, ni que et regalessin el bitllet. Però t'has de dir també que hi ha científics que clamen tornar a Venus, perquè aquest interès que hem fet, com que els pressupostos són limitats, tu no pots anar tot arreu, no? Has de prioritzar, i això ho hem fet cap a Mart, amb moltes raons, com hem dit abans. Però ens hem oblidat Venus, i estaria bé anar-hi tornant, i de fet ja hi ha missions, tant europees com nord-americanes, que preveuen la tornada a Venus.
Doncs mira, deixem a Venus. Vinga. Allà on està, vale. I... Va.
Sí, perfecte.
Que faci, vale. Perquè resulta que la nostra lluna no és ben bé l'única lluna on hem aterrat. Sí que estic veient imatges de Venus i bona pinta no fa,
no,
ja
no?
És el que tu dius, que transmet com aquesta caloreta.
Sí,
ja...
sí, una mica angoixa, no?
Angoixant, no? Una miqueta de... No, la Vanessa diu que
sí,
tampoc.
Sí, fa mala cara, també.
Fa mala cara, sí. No, vinga, traiem les males cares. Què és això de que la Lluna... Explica'ns això, Joan Ton.
Oh, vam aterrar els europeus, sí. Que abans dèiem que... Doncs mira, vam aterrar a Tità. Tità és el satèl·lit més gros de Saturn. Jo convido a tothom que ens estigui escoltant que busqui les imatges, la seqüència que va enviar aquesta nau, que es deia Huygens, de l'Agència Espacial Europea, que l'any 2005, gener del 2005, va aterrar a Tità. Són increïbles, les
imatges. Escolta, però i Tità, ara ens ho expliques, però hi ha llacs a Tità?
I tant. Mira, t'has quedat ara?
No m'ho esperava. Però...
Mira, però espera't, perquè hi ha sorpresa,
sí, sí,
en
clar,
tot
clar.
Això, vale? Hi ha llacs, hi ha rius, hi ha evaporació, hi ha boira i núvols, hi ha pluja. Però no d'aigua, sinó de metà. El metà és el gas ciutat, el que utilitzem aquí per cuinar. Mm. Allà, també perquè et faci una idea, hi ha menys 180 graus de temperatura.
Bueno.
Més o menys, menys 180. Això fa que el gas metà estigui liquat, entre fase gasosa i liquat, i fa el paper de l'aigua, entre cometes. No és el paper de l'aigua, però diríem, fa un cicle similar a l'aigua. Total, allò té atmosfera. És l'única lluna que coneixem del sistema solar que té atmosfera... digna, diríem. És més densa que la Terra. 1,5 cops més densa que la Terra. I, a més, és un món de color taronja. És el món taronja. Perquè la llum del Sol, quan arriba allà, interacciona amb aquesta atmosfera i amb els gasos, bàsicament nitrogen i metà, fa una boira molt espessa de color taronja. Les imatges de la nau Huygens són increïbles. Entra la nau i ho veus entrant. I entres al món taronja i et submergeixes en un món de boira on no veus res. Tot és de color taronja. Però a poc, tal com van passant els quilòmetres d'altura, no hi va caient la nau, comences a veure formes, comences a veure muntanyes. I cada cop les veus més clares. I a les muntanyes comences a veure torrenteres, marques d'erosió de líquid. Sí, igual com veuries a les nostres muntanyes, que veuries com formes marcades d'erosió,
ho
comences a veure, i cada cop més clar perquè vas tenint més detall. A poc ja veus on baixaràs. Baixes en un vall, en una vall que hi ha entre les muntanyes. I ja vas baixant, cada cop ho veus més clar, i en el moment que la nau toca terra de Tità, a primer pla, unes roques molt grosses de color arrodonides, igual que els còdols dels nostres rius. Una altra demostració d'erosió de corrents líquides, no? En el moment en què la nau toca terra, les imatges, si t'hi fixes, ballen una mica, és com si hi hagués una boira que passa, i això és a l'efecte de la pròpia escalfor de la sonda, que escalfa l'aire de Tità, i aquest aire puja com els miratges de les autopistes quan hi ha aire calent, que veus aquell aire que et fa veure que la imatge tremola, igual. I a més hi ha la cosa que ja et fa escagarrinar absolutament quan estàs mirant aquestes imatges, és que de sobte veus una ombra circular per allà, i és el paracaigudes de la sonda, que la sonda ja ha tocat terra, ha alliberat el paracaigudes, i el paracaigudes passa per allà i veus aquella ombra. És espectacular. Tità, europeus, 2005, i volem tornar. I vol tornar a la NASA, i de fet està dissenyant ja una missió que es diu Dragonfly, que és la libèl·lula, que si tot va bé hauria d'arribar a final d'aquesta dècada, i volarà. És un helicòpter amb dos rotors, aprofitarà aquesta atmosfera per explorar Tità, que és un lloc que ens interessa molt, molt, molt explorar.
Ens interessa,
És que és fantàstic, és un lloc que no hi ha res igual en tot el sistema solar.
Mira, doncs de Tità, el que ens està explicant el Joan Anton Català avui, hem aterrat a llunes, hem aterrat a planetes i també doncs ho hem fet a cometes. això deu ser fascinant, no?
Sí,
aterrar un cometa.
Els europeus, un altre cop. Mira que no hem aterrat a Mart, però altres cosetes sí que hem fet, i molt, molt divertides. Mira, l'any 2014 va arribar al voltant d'un cometa. Nosaltres així formalment, informalment li diem el cometa 67P.
Sí,
ara veuràs per què.
Sí,
ja ho veus.
Ja ho he llegit.
Vaig intentar-ho pronunciar, a veure si me'n surto.
A veure.
És el cometa 67P Churyumov Gerasimenko.
Molt bé.
No, està bé, no? Més o menys. 67P pels amics. I és un objecte molt gros, està fet com de dos grans roques, una té més de 4 quilòmetres i l'altra té uns 2,5 quilòmetres, que estan com enganxades, són com dos lòbuls enganxats, i la sonda Rosetta de l'Agència Espacial Europea s'hi va posar en òrbita l'any 2004. De nou, les imatges són increïbles, espectaculars, se m'acaben els objectius.
Mira, mira, l'estem veient ara.
Per dir el detall que es va aconseguir. Total, que aquesta nau, la Rosetta, hi portava dins una altra petita nau que es deia Philae, de l'Agència Espacial Europea, que la va fer aterrar. Mira, només et diré, la gravetat allà és baixíssima, perquè, clar, és una roca que, per molt grossa que sigui, no té res a veure en un planeta. Per tant, el perill màxim que hi ha en aquesta maniobra que hi havia és rebotar, és dir, tocar terra, baixes molt a poc, perquè quasi no hi ha gravetat, estàs la tira, hores, caient, no? I llavors, quan toques terra, pumba, rebotes, perquè no hi ha gravetat, pràcticament. El perill més gros és que rebotis i te'n tornis a l'espai d'una manera incontrolada, i allà se t'acaba la missió i tot, se t'acaba tot. De manera que Philae portava dos arpons. Els arpons s'havien de disparar en el moment en què toqués terra, pam, per ancorar-se bé a les roques i no rebotar, o rebotar elàsticament, però tornar a caure. Els arpons van fallar, no es van disparar. De manera que la nau baixa, hi ha imatges d'això, i a més he piulat fa res, dos dies, una simulació que ha fet l'Agència Espacial Alemanya de com van ser els rebots. I rebota, la nau toca i rebota. I rebota diverses vegades d'una manera incontrolada. Afortunadament, cap dels rebots l'envia cap a l'espai. Torna a caure.
Clar, torna a caure.
Torna a caure, però ja comença a caure malament. Ja toca de costat, no sé què, i l'últim rebot el porta en un lloc que no estava previst, molt a prop d'un penya-segat, i en mala posició, una posició inclinada, de manera que els seus panells solars no queden orientats al sol, i això és la mort segura, perquè necessita recarregar bateries. Philae va començar a transmetre dades i va estar hores transmetent dades, recordo 70 i pico hores, segurament, transmetent dades i informació valuosíssima, però ja es veia que la nau no podria sobreviure, perquè, ja et dic, no podia carregar amb la pròpia ombra del penya-segat, no podia recarregar bateries, no tenia contacte directe amb el sol, de la manera que hagués hagut de tenir. De manera que va ser un èxit tremendo, perquè per primer cop vam aterrar en aquest cometa, o no, en un cometa, i vam... però no de la manera que haguéssim
volgut.
De totes formes, t'haig de dir que la nau Rosetta va continuar en òrbita, enviant-nos durant molt de temps imatges, i jo penso que ha estat de les missions, si no la més espectacular, aquesta i la que hem explicat abans de Tità, les més espectaculars que ha fet mai l'Agència Espacial Europea.
Mira, i Joan Anton, què et sembla si per acabar un clàssic del cinema? Posem música a un clàssic.
Vinga.
Perquè anem a aterrar damunt d'un asteroide.
Molt bé. Aquest no se'l perdono, eh? No, no, Armageddon no, no, no.
No,
perquè és nyap rere nyap. Diem, és una pel·lícula... Sí, m'estranya que hagin fet una pel·lícula moderna
amb tants
nyaps.
Nyaps
científics.
Ah, sí? N'hi ha molts?
No, és que no hi ha per anar a
parlar. Ostres, Joan Anton, un dia ens hauries de parlar dels nyaps més...
Sí, si vols en fem, però és que dedicaríem 3 o 4 programes a Armageddon.
Ah, val, dedica't a la pel·lícula.
L'única cosa que crec que es pot salvar és això que acabem d'escoltar, la banda sonora d'Aerosmith. Però és tot el que es pot salvar d'aquesta pel·lícula. Ho sento, és que no hi ha per on agafar-la. Mai enviaríem un pepino nuclear, mai posaríem un pepino nuclear incontrolat per desviar un asteroide. En fi, però va...
Dit això.
L'Agència Europea l'Agència Espacial Japonesa, l'any 2018, va aterrar sobre l'asteroide Ryugu. De fet, no va fer exactament això. Una nau japonesa, anomenada Hayabusa 2, el que va fer s'hi va acostar, es va posar en òrbita d'aquesta gran roca i va recollir mostres que les va dur a la Terra. Fixa-t'hi que els japonesos també són especialistes en dur... Els asiàtics, diríem, són especialistes en dur mostres a la Terra. Però també la missió portava 3 petits ginys, 3 petits robots que va alliberar i van aterrar en aquesta roca. Jo les anomeno, en un dels meus llibres, jo les anomeno les puces saltadores, perquè es movien a saltironets.
Val.
Perquè hi ha tan poca gravetat que una roda no et funciona. És a dir, si intentessis fer girar una roda, segurament a la que agafés impuls, allò se n'aniria a l'espai. No agafaria a terra, no? De manera que es movien a saltironets. Perquè et facis una idea, un saltironet per avançar 15 metres durava 15 minuts de pujada.
Ostres.
I de baixada. Perquè és que hi ha molt poca gravetat, llavors puges molt lent, molt lent, t'atures, tornes a baixar. I això va ser fet per l'Agència Espacial Japonesa, dos dels robots eren seus, i el tercer robot era de l'Agència Espacial, si no recordo malament, una col·laboració que hi va haver entre Alemanya i França. I bueno, va anar súper. És una de les missions també més apassionants que hem fet d'exploració espacial. Ja veus quin munt de llocs que hem aterrat, eh?
Tu, però alguna vegada t'ho hem preguntat, eh? Tu t'agradaria anar a Mart.
Sí, però si hi hagués bitllet de tornada.
De tornada, sempre ho remarques. Sí, perquè si no...
Sí. A mi d'entrada m'agradaria veure la Terra des de fora.
Això ja...
Amb això jo ja estaria més que apagat, ja. Això ja no ho podré fer, però més que apagat. I a mi a Mart sí. No m'agradaria ser dels primers, també t'ho dic.
Que ho provin, no, primer.
Correcte, hem de... Escolta, que ho provin, que ho practiquin.
Sí, llavors jo ja... No.
I després també voldria, t'haig de dir, que això en empreses ho treballo molt,
sí.
M'agradaria que em diguessin qui serien els meus companys de viatge.
Això és important, no?
Súper, perquè, fixa-t'hi, són 7 mesos de viatge cap allà, més 7 mesos de tornada, més un any i mig de romandre allà abans no puguis tornar. La vida teva està en mans de la dels teus col·legues i al contrari. Clar. Per tant, les tripulacions hauran de ser perfectament seleccionades des de tots els punts de vista.
I ja tens clar amb qui t'agradaria viatjar?
De fet, és un exercici que fem amb les empreses, desvio la pregunta, perquè, els hi faig el desafiament, treballo amb directius i els hi dic, escolta'm, ara quan tornis a la teva feina, i ho podeu fer vosaltres també, pensa del teu entorn laboral a qui t'agradaria emportar-te en un pollastre, en una missió complicada a Mart. Però sobretot, quan ho tinguis, pensa el per què voldries aquella persona i descobrireu moltes coses. Descobrireu que a vegades les persones no les triem només pel que saben fer, sinó per com són. No? I després, el següent desafiament és més brutal que aquest, i ara que has presentat això, pensa si a tu et triarien els altres. Si tu estaries a la llista que els teus companys farien per anar a l'espai. I si tens dubtes, que estaria bé que tinguéssim algun dubte...
Algun dubte,
no?
Sí, home.
Això és el que hem de treballar. Això és el que ens indica quines cosetes del nostre caràcter, de la nostra capacitat, de les nostres habilitats...
S'han de millorar.
S'han de millorar. Perquè al final volem ser escollits. Voldríem que els nostres companys ens posessin a la llista. Què et sembla, això?
Doncs mira, em sembla, com sempre, una reflexió vital que ens, ens ofereix, sí, Joan Anton Català. I mira, ara que parlaves de els companys que ens passin a la llista, deixa'm informar la nostra audiència, quan passen 3 minuts de 6:15 de la tarda, que finalment han arribat a un acord, Partit Popular i PSOE, notícia d'última hora, per renovar el Consell General del Poder Judicial després de més de 5 anys de bloqueig. Ens ho informàvem, Pau Massip, a primera hora, han hagut d'anar a Brussel·les amb aquest pacte que inclou una reforma del sistema d'elecció dels jutges i també el nomenament d'un nou magistrat del Tribunal Constitucional. Recordem, aquesta notícia d'última hora, el PSOE i el Partit Popular han arribat en aquest acord per renovar el Consell General del Poder Judicial. Una notícia que en el punt de les 6, a l'espai de l'Ignasi Miranda, ens ampliarà la Sandra Gómez. Vols afegir alguna cosa, Joan Anton?
Sí, que jo em quedo a l'espai. Sí, els que us a l'espai, jo penso que som bastant més interessants. Sí.
Joan Anton, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, petita aturada i taula de diàleg.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cards when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Que passen de 2:45 de la tarda, ja ens situem a la recta final del programa i obrim la nostra taula de diàleg. A veure, Aleix Cabrera, avui no us queixareu, eh?
Perquè, per què? Home, no, molt bé, avui.
Anem on time, bueno,
prou bé, prou bé, molt bé tampoc, prou bé.
Ai, tu, escolta, o sigui, cada dia us donem més temps per parlar i el dia que donem més temps de parlar, la Roser Pedrós...
Sí, no hi és.
La tenim fora d'òrbita.
És absent quan sí. No hauria de ser-ho, però vejam on és, no?
Bueno, a veure, tenim el Ferran, que està intentant parlar amb ella, a veure si ens dona alguna notícia.
Si s'ha ficat en un vagó del Renfe...
Ui!
Anem bé.
No, sense cobertura.
Anem bé, ciraré.
Exacte, anem bé, ciraré. Saps qui va molt bé, molt bé, molt bé, i ens fa molta il·lusió que avui també estigui en aquesta taula?
Ho sé, digue-ho.
La Laia Sabater.
Hola.
Com estàs, Laia?
Molt bé.
Què, com va... A veure, un moment. Molt bé, o sigui... Explica'ns una mica, perquè ja sabeu que la Laia Sabater, o sigui, és la nostra neboda de la fabricació pròpia de lletres, i clar, tu ja vas saber la nota.
Sí.
Tu, de fet, a Història anaves, tot i treure, podem dir-ho, no?, la nota que vas treure.
Sí, ho pots dir.
Un 8, no?
Sí.
Un 8 sobre 10, un 8 sobre 10.
Sí, sí.
I a l'Eix, la Laia s'ha de dir que no va fer totes les assignatures, no?, de
no.
La SELEC. O sigui,
només vaig fer la fase general.
Imagina't si hagués fet totes, no? O sigui, hagués tret més nota.
Suposo, espero.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Com es presenta l'estiu? O sigui, ja tens plans tancats o no?
Bueno, jo, des que vaig acabar la CL, ja estic d'estiu i fins que no comenci la universitat, jo estaré gaudint fins al final.
Home, t'ho diràs.
Haig de dir-te, Laia, que aquest és el millor estiu que tindràs a la teva vida.
Totalment.
Perquè sí. Els estius previs, normalment, els alumnes, els estudiants, fan repàs, no?, moltes vegades, i el que vindrà després, a vegades ja comences a fer pràctiques a algun lloc, o comences ja a treballar, sí. No? Llavors, aquest és l'estiu per desconnectar i per fer un abans i un després.
Tu te'n recordes, Aleix, d'aquest
sí,
estiu?
Sí.
Què vas fer?
Em vaig apuntar a teatre, tot el juliol, en una acadèmia al carrer Ribau, i d'improvisació d'escenes i tot, i va ser com també per desfogar-me, per alliberar tensions, perquè va ser un any molt tens, el COU, jo vaig ser COU. I els moments de la CL, el recordo, jo tenia... La majoria de companys ja estàvem tots atacats dels nervis.
Mal cul petit.
Sempre hi havia alguna persona, de fet tinc una molt bona amiga, que sempre la recordaré, amb aquella serenor, que no sé, potser la processó anava per dintre, però jo, ella anava dient, no, estic tranquil·la, i jo pensava, hosti, quina sort, tu. Però no, però bueno, ho vam passar molt bé, també, i ja està.
I la Laia, jo crec que tu que estàs serenor ja la portes de sèrie, no?
Sí,
i...
però a vegades el que es mostra no és el que passa per dins, eh?
Veus?
Aquesta noia igual també per dins estava molt nerviosa.
Sí.
Clar. Escolta'm, bé, no sé, per cert, d'on està la Universitat d'Història? És de la UB, no? Entenc.
Sí, està al Raval.
Està al Raval, és veritat.
És la
veritat,
nova.
La està...
És de les més noves.
Sí.
L'Anna...
Sí. Bueno, però en comparació a altres universitats de la UB, jo crec que és de les més noves de facultats.
Sí, perquè no està al campus central.
No.
Està al Gòtic. Al Raval, vaja, al Raval Nord.
Sí. Està com a dos carrers per sota de la plaça Universitat.
Sí. O sigui, està, diguéssim, com al darrere del CCCB, no? Diguéssim.
Bueno, de fet, davant del CCCB, al carrer Montalegre, entre el Montalegre i un altre, que no recordo el nom.
Bueno, una bona biblioteca, just que al final, no?
Passaré moltes hores allà.
Sí.
I bon barra, puta la cosa, i tal. Escolta, doncs, bé que estiguis amb nosaltres avui a la taula de diàleg. Jo avui també us volia preguntar, a veure, tenim diversos temes, però per la revetlla de Sant Joan.
Uh-huh.
Perquè, a veure, jo no sé, la Laia segur que ho va disfrutar al màxim. D'aquesta manera ja queda inaugurat l'estiu, no? Com la vau viure? Laia, tu què vas fer?
Jo per Sant Joan vaig ser a Platja d'Aro amb les meves amigues i m'ho vaig passar molt bé. No vaig tirar cap petard per primera vegada.
Ah, tu no vas preguntar. Cap petard?
Per primera vegada de la vida no vaig tirar cap petard.
I això?
No en tenia. No em vaig comprar.
Ah, bueno, o sigui, perquè no vau comprar.
Exacte.
No?
Doncs ja en som dos, eh?
Tu sí. Tampoc ets amic.
Perquè, no, jo de petit havia sigut molt, molt amic dels petards, però molt, eh? Sí. Sense passar-me, sense anar als més grans. Però els que s'enlairaven, no?, els que feien llums al cel, aquests m'encantaven. I, de fet, ja fa uns anys que tinc un gat i que sóc molt, molt sensible, molt curós amb els animals. Vull dir que m'he sensibilitzat molt amb els animals, no?, perquè pateixen moltíssim, sobretot els gossos. I aquest any ni bengales, fixa't tu. Ni bengales. Però, bueno, de coca no em va faltar, eh?
La coca sempre.
La coca sempre.
Allò no falta, eh? No falta. Escolteu, sou vosaltres també de més d'estiu? Sou més d'hivern? Jo no sé, Aleix, ja crec que això ja ho vam parlar alguna vegada, eh? Però, però no m'ho digueu.
Va, digue-ho, encerta-ho.
Sí, a veure. Jo diria que l'Aleix és més d'hivern.
Ara em mataràs. Ni d'estiu ni d'hivern. Jo sóc de primavera i tardor. A mi l'entretemps m'encanta. Firmaria perquè sempre hi hagués entretemps.
Ja. Yeah.
Poder dormir fresquet a les nits i de dia màniga curta.
I escolta, i la Laia...
Jo tinc una opinió contradictòria. És a dir, pel que fa a temperatura, hivern.
Sí.
Perquè m'agrada passar fred, més que no pas calor. Però pel que fa a festa, no tenir preocupacions, estiu.
Hores de llum.
Hores de llum, estiu.
Sí, és que és això.
És una mica de tot.
Però jo tolero, per exemple, pitjor la calor, la calor aquesta de Barcelona, xafogor, que no pas el fred. El fred, mira, et vas posant roba i ja està.
I ho pots salvar. Sí. Mira, nosaltres vam estar aquesta revella de Sant Joan, part de l'equip, vam pujar a Isil, a veure les falles d'Isil, que no sé si l'heu vist alguna vegada, les falles d'Isil.
Com són? Explica'ns.
Home, doncs és una experiència que us recomanem 100%, perquè és inoblidable, perquè, clar, és que forma part de la nostra història, i ho veus i dius, mare meva, això és al·lucinant que la gent baixi d'aquest turó, diguéssim, o sigui, però baixant amb aquelles falles enceses, que n'hi ha algunes que fins i tot les tiren, i dona la sensació, com que tu estàs des del Prat a baix, que te les tiren a damunt teu, no? I baixen i van a petar, doncs, amb aquesta falla major, que és a la plaça del poble. Coincideix també, que és la festa major del poble d'Isil, i clar, doncs allà
festa grossa.
És festa,
sí,
mai millor dit, festa grossa, que no és un dia, sinó dos ni tres. Però el que us volia venir a dir és que és curiós, perquè vaig tenir la primera vegada la sensació d'estar com celebrant el Cap d'Any, perquè anàvem tan abrigats...
Ah, sí?
Vull dir que no eres tenint, saps? Perquè, clar, jo la revella de Sant Joan l'identifiques, doncs, amb passar calor, amb el ventall, no? Però, clar, per primera vegada dic, però és que fa fred, dic, què és això, tu? Perquè anàvem amb jerseis i amb abrics d'esquiar.
Uau.
O sigui, que imagineu-vos, va ser com bastant contradictori, però també va ser una experiència inoblidable. Dit això, per tant, dedueixo que l'Aleix diu això, que ell és més de...
Entretemps.
Sí.
La Laia m'ha agradat molt la teva opinió, que també comparteixo, i platja o muntanya? Vull dir, millor...
Va, dedueixo-ho també. Va.
No, deixeu-me, permetem una altra pregunta. Us ho preguntaré d'una altra manera. Teniu ja fets els plans d'estiu o no?
No encara.
No encara?
Jo tampoc.
Aquí m'has fallat, Aleix, jo pensava que ja estaves a...
Jo normalment planificava molt, eh?
Sí.
Sí, però aquest any, com que estic preparant coses de que teatres, que si una cosa de les festes de Gràcia i això, doncs com que no sé molt bé on cauran els assajos, m'estic esperant.
Val. Estàs esperant,
sí.
A veure què passa.
Però una escapadeta faré.
I la Laia, bueno, ja ens ho ha dit, que aquest és l'estiu de la seva vida.
Sí, jo vaig setmana a setmana. Sí que tinc coses concretes ja, com el curs d'entrenadora de bàsquet, que això ja ho he pagat i ho tinc una setmana i no puc fer una altra cosa.
Ah, faràs un curs per aprendre, diguéssim, a entrenar,
sí.
Eh?
Val. És a dir, ja vaig fer d'entrenadora, però vaig fer sense títol. I ara, si em trec el títol, doncs serà com més formal.
Val, o sigui, sí, això ja ho tenim. I després ja la resta, setmana
a setmana. Dia a dia. Demà què fem? Doncs, el que sigui.
Això és molt guai, això m'agrada molt.
Demà què fem? Sí. És la
això és
el
bonic de l'estiu.
Sí.
Sí,
demà què fem?
I un dia poder-te avorrir, i un altre tenir mil coses a fer.
Sí.
És fantàstic, això.
Sí, tal, t'ho diràs. I en sou d'anar al mar o a la piscina?
Jo, si puc triar, més de mar.
Més de mar.
Sí.
Jo, la veritat és que les dues coses.
Però no platges concorregudes, eh? O sigui, jo defujo les aglomeracions,
sí,
ja ho saps.
Jo, platja de Barcelona...
Tampoc, no us hi trobarem, eh?
No, ni a Mores Punta, tampoc.
No. Sí, per tant, aglomeracions... No. Res.
De fet, és un dels criteris ara per triar on anar de vacances.
Ja.
És on podem anar que no hi vagi molta gent. Que és difícil, això, eh? Destinacions turístiques, poc turístiques. Ojo al dato.
No, si és mar, més de cales, soc jo, eh?
Sí, jo també.
Estàs sola...
Sí.
Hi ha menys gent.
Bueno, mireu, això, taula de diàleg. O sigui, us he volgut enganyar una mica, això és la prèvia, diguéssim. Ara...
Ara.
És que, clar, salta d'aquesta notícia d'última hora, que d'aquí uns minuts la Sandra Gómez ens explicarà dins de l'espai de la Sense Distància. Sabeu, aquest acord que ha arribat finalment al PSOE i al Partit Popular per pactar renovar el Consell General del Poder Judicial, que recordem, el Consell General del Poder Judicial és l'òrgan dels jutges, és a dir, és l'òrgan d'administració. Cinc anys després, de fet, aquesta reforma també el que inclouria és una nova manera d'avaluar els jutges, perquè arribin a ser jutges, i un magistrat més afegir-ho al Tribunal Constitucional. Quina opinió tens, tu, Aleix? Perquè què creus que ha passat? Vull dir, han tingut de passar cinc anys perquè es posessin d'acord...
Bueno, era un òrgan caduc, que ja tocava, vull dir, anàvem molt tard,
sí.
És molt necessari, per tant ho aplaudeixo, però m'agradaria llegir la lletra petita d'aquest acord. És a dir, com han arribat finalment a aquest acord, no? Perquè sembla que al PP era el que li costava, doncs, ajudar a fer aquest pas, i voldria saber què més comporta. Ara em sembla molt bé que renovi, ja toca.
Ja toca. Laia, sí. Tu quina opinió tens, Laia? Recordem la Laia que té, o sigui...
18 anys.
18 anys, eh?
A veure, jo l'opinió que tinc és que ideològicament crec que el PP i el PSOE són una mica... diferents, i el fet que pugui impactar per fer una cosa tan important com ho és pel país, doncs, endavant. Sí, sí.
És que això és fer política. És a dir, és arremangar-se, sí. Fer concessions, i que no sé quines hauran estat, però al final és arribar a grans acords, i això és un gran acord de país. Al final no deixa de ser una estructura d'estat.
Doncs mira, doncs celebrem doncs que s'hagi arribat amb aquest acord. I deixeu-me preguntar-vos també, que avui ha estat amb nosaltres Cap, que és, no sé si l'heu llegit, segur que sí, Jaume Capdevila, el gran il·lustrador, que dibuixant d'humor l'heu pogut llegir a La Vanguardia, al Mundo Deportivo.
Sembla, no?
I de fet, ell acaba de treure aquell llibre Xum, el dibuixant de les mans trencades, i al mig hem vingut a aquesta conversa que ha estat com... Bueno, jo m'ho he passat molt bé parlant amb en Jaume Capdevila, i ens deia la manera d'entendre la realitat a través de l'humor, no? I que moltes vegades no és que siguin d'un color o d'un altre, sinó que cada un, no, interpreta, de fet, les seves vinyetes de la manera que ell creu. No sé si vosaltres també esteu molt a favor també d'intentar entendre la societat o el que vivim a través de l'humor, no? Com una manera d'arribar a la realitat.
Sí.
M'he posat una mica filosòfica, ho sé,
No, però és que penso que també és necessari, sí. Perquè al final tot l'anàlisi pura i dura al final acaba sent com molt, molt greixós, no? I difícil de digerir. I l'humor justament ens ajuda a vegades a contextualitzant els fets, però d'una altra manera més distesa, no? I al final també t'arriba molt més.
Jo crec que l'exemple clar d'això és Polònia.
Sí, sens dubte.
És el reflex de la nostra política, la nostra societat, i és riure de nosaltres mateixos. Sí. Em sembla essencial, això.
Sí. Bueno, doncs nosaltres també volíem fer menció. Ja sabeu que si us heu perdut aquesta entrevista amb en Cap, la podreu recuperar a Ràdio a la Carta. Fem una mica... Poseu una mica més de música, José.
Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concerts i en festivals. Al maig, maniga curta, al juliol, calor profunda. No sóc vago, sóc persona, hi ha 40 graus, una casa i sopa. Camino per la sorra, esquivant castells i gorres.
Va, que tornem a la platja. Va, un estiu que no s'acaba, o bé a la muntanya. No sé si us heu fixat, però avui és el primer dia que no hi ha escola, que doncs s'han acabat aquestes classes. I jo aquest matí deia, ostres, és que quan venia cap aquí a la ràdio sí que veia els primers avis acompanyats dels més xics, no?
Pobres avis.
A partir d'avui, doncs, seran la seva ombra, no?, directament. Sí. No sé si vosaltres, com vivíeu, no?, aquests estius, si anàveu a casa els avis, si d'alguna manera... O ara compteu amb els avis, no?, què?
No, ara no em cal, per sort, no em cal, i penso, pobres, no, perquè ja tenen prou coses amb les seves coses. Sí. De veritat, no, només els hi faltaria haver d'aguantar criatures. Però sí que jo vaig tenir la gran sort de que un dels avis, l'avi i l'àvia dels pares de mon pare, són del Delta de l'Ebre, i he tingut la gran sort de poder tenir aquests estius de poble, no? Jo tinc amics que són d'aquí a Barcelona que em diuen, ostres, quina sort, perquè nosaltres no ho hem tingut, no? Em deien això de poder jugar al carrer, de poder acabar de dinar, agafar les bicis i anar pels horts. Jo això ho he viscut, i penso, ostres, realment ho valoro moltíssim, aquesta sort, aquesta llibertat que tenies quan acabes l'escola i te n'anaves, això, doncs, a fer acampar pel teu aire. Era fantàstic. Les nits inacabables.
Laia, tu has estat molt...
Jo he tingut la mateixa sort. És a dir, mons pares són de poble i sempre els estius al poble. I si no, cap comparació amb la ciutat.
Sí.
És una altra realitat.
I escolta, clar, és que ara recordar una mica doncs la infància que tenies com a... gràcies a Déu, doncs, vam poder tenir, perquè recordem que hi ha molts nens que no poden doncs, tenir el privilegi de poder doncs, anar a cursets d'estiu o a colònies, no? Però que tenies com aquella sensació, sobretot els pares, no?, de que els nens han d'estar ocupats, els nens han de fer coses, no?, a l'estiu. Tampoc potser no cal. cal, no? Vull dir que també és divertit avorrir-se, Laia, no sé, eh? Vull dir...
Sí, desconnectar a l'estiu. Jo recordo de petita que desconnectava molt i els pares m'ajudaven sempre a desconnectar. Ara anem a la platja, ara anem a la biblioteca a llegir, vull dir...
És que també és important, que potser no ho tenim, ens n'hem oblidat, però avorrir-se és clau, crec jo, per fomentar, per exemple, aspectes com la creativitat, la socialització dels nanos, no? Perquè al final quan t'avorreixes dius, què puc fer? Amb qui ho faig? I llavors al final surten les idees. Jo me'n recordo petit, per exemple, una de les coses que fèiem amb els amics, o jo els arrossegava o ells també, era fer programes de ràdio. O sigui, teníem una gravadora i muntàvem programes de ràdio amb les nostres falques, les nostres notícies.
A tu ja et venia, eh?
Sí, em venia.
Sí.
Un dia us portaré un tall. El tinc amb casets, per això, o sigui que l'hauré d'alguna forma digitalitzar, però tinc tall d'allò, amb la veu de nen petit.
Mira, saps què pots fer? Li envies a la Paula Moreno, que ara està de vacances, sí, que segur que no sap què fer,
sí,
i li envies i que ho faci ella. I així, d'alguna manera, el podrem escoltar en directe. Aprofitant que també teníem avui el Laia Sabater, que ja sabeu que res, s'acaba ja de... Està a punt de gaudir el millor estiu de la seva vida després d'haver acabat la selectivitat. No sé si vau llegir la setmana passada la notícia del Miguel Ángel Gallo, que de fet d'aquí uns dies també serà nosaltres al Fabricació Pròpia i ens explicarà com ha estat aquesta experiència de graduar-se en Belles Arts amb 90 anys. Ell explica que... Tu saps quina notícia?
Sí, la segona part saps quina és? Que ara vol fer el doctorat.
Perquè es va fer viralíssim. I clar, el Miguel Ángel Gallo, que de fet jo conec a una de les seves filles, a la Fàtima Gallo, era una persona... hiperintel·ligent, professor d'IES, i em va agradar molt la filosofia de dir, bueno, és que jo un dia estava jubilat ja i vaig començar a pintar i no sabia com agafar el pinzell, no? I vaig pensar, doncs mira, vull que m'ensenyin a pintar, no? Aquesta sí. És la filosofia, no?
Sí. Sí.
Mai és massa tard.
No. I penso que les il·lusions són el motor que ens fa tirar endavant amb qualsevol edat, eh? O sigui, no hi ha edats. Si tu tens il·lusions, som-hi.
I d'alguna manera, doncs, és aplaudir molt aquest esperit, no?
I
el fet de... Crec que sortia una amiga, no?, del Miguel Ángel Gallo, que és companya seva de Belles Arts, i també l'amiga deia, ostres, és que jo el que he après, no?, del Miguel Ángel, per mi també ha estat com una doble universitat, no?
Ha fet aquesta... doble carrera, aquesta noia.
Sí, vull dir, ha estat com una experiència doblement compartida. És importantíssim, també, tenir com aquests... no sé si dir, en el cas del Miguel Ángel, no, però com aquests hobbies, no? No sé si tu Laia, sí que en tens un i determinant, no?
Per mi els meus hobbies són el bàsquet i la història. Mm-hmm. És a dir, jo he passat gran part de la meva vida amb una pilota a les mans i gran part de la meva vida llegint i estudiant història.
O sigui, tu ja de petita ja tenies clar que volies fer història, eh?
No, perquè no m'havia preguntat, es pot estudiar història? O sigui, jo pensava que era simplement llegir-ho a casa i parlar-ho amb gent. Vull dir, el terme estudiar història no m'havia plantejat. I quan vaig, bueno, fa 2 anys, vaig dir, ostres, potser puc estudiar història, no? Perquè si tant m'agrada, si tant tesores dedico, igual és que és lo meu, no? I sí. Però jo volia ser periodista, de petita. Bueno, com la mama.
Com la mama. Però et podem dir que tu encara aquesta, no? Has estat dubtant, no?
Dubtant, perquè a mi la ràdio m'encanta, és una falera que tinc. Ma mare la va agafar de la iaia, que no va ser periodista, però sí que li agrada molt la ràdio i és una falera familiar. Però, vull dir, jo vull continuar sortint a la ràdio i seguir xerrant d'història o del que sigui. I vull tant. Dir, això no ho abandonaré
per
pas.
Per tant, la comunicació també és una...
M'encanta.
És un camp que t'atrau
molt. I potser acaba sent una gran divulgadora de la història, exacte, que em fan falta de divulgadors.
Ui, és que la història...
Per això
és interessantíssim, si s'explica bé i si es fa una bona divulgació. Però és el que tu deies, que és importantíssim també la teva vida, que hagi passat per una pilota, no?, pel bàsquet, i en aquest cas per la història. I jo dedueixo que la Lisa també ho tenim clar, no?, el teatre.
Sí, el teatre, la música... Saxo, piano, cantar...
Saxo,
sí,
piano, també?
Sí. El que és que, clar, al final, com que tantes coses no arribes, vull dir, has d'anar aparcant coses, llavors el saxo va quedar aparcat. El tinc als peus, quan treballo, el tinc als peus sota la taula, pobre. El tinc allà tancat amb una capsa. Però, bueno, la maleta aquella...
Mira, ara que ens queden...
Però sí, allà estan.
Ens queden uns minuts encara, si m'ho permeteu, Aleix, Laia, ara que tu deies del saxo. Jo no sé si la setmana passada vau anar al concert del Bruce Springsteen.
El vaig sentir des de casa. El vaig patir des de casa.
Els 2 dies, eh?
El segon no, perquè me'n vaig anar al poble, me'n vaig anar al Delta, llavors vaig descansar de concert de l'estadi de Montjuïc.
Però això deu passar quan actuen...
Els que sonen fort se senten.
Sí?
Sí. El Jaume Collboni ja ho sap, eh?
Has parlat amb ell, has dit.
No, jo envio e-mails a l'Ajuntament, queixes formals.
Tu t'has queixat, és dels veïns que has queixat. Bueno, de fet, el Santiago Bernabéu em sembla que ha sortit aquesta setmana que ha regulat justament que hi ha d'haver una quantitat de concerts durant l'any, no?
Sí. I també diria els decibels. Dius, amb la tecnologia que hi ha, com no podem repartir els bafles al voltant de l'estadi, no? Per fer com un so més allò envolvent, no? Envolviente, sí, no? Sí. Que abraci, diguéssim, els espectadors i que no es projecti cap enfora. És que al final, diu, peten, i els baixos, sobretot, és el que se sent. Uh-huh. Però bé.
Tu, Laia, tens algun concert així?
Jo tinc un concert amb la mama, a Pedralbes, pel Joan Dausà.
Ah, bo, bo, bo.
Bon concert.
Això ja és un altre ambient, això ja, eh?
Sí. Tenim grans concerts aquest estiu, eh? De fet, hi ha el grec Sílvia Pérez Cruz, és que hi ha grans intèrprets de casa nostra que, bueno, és que no ens l'acabem
allistat. No ens l'acabem pas mai, però és molt maco el que has dit, Laia, perquè també el fet amb qui comparteixes un concert, sí, no? I ara que diu la Laia, ostres, és que a mi em ve molt de gust compartir aquest concert amb la meva mare, no? No sé, Aleix, si també tens...
Jo en tinc un ja tinc l'entrada, que em moro de ganes, que és aquest concert homenatge que faran a Goll de Goma al grec, aquest estiu, ara el juliol. Jo vaig amb un amic de Madrid, que també és molt fan dels musicals, i quan va sortir vam dir, comprem ja les entrades, i amb no res es van exaurir. Es va omplir tot, bum, de seguida. I tinc moltes ganes.
Jo, fixa't, jo us volia comentar això del tema del Bruce, perquè sí que jo vaig estar la setmana passada dijous, vaig tenir la gran sort també de poder-ho compartir amb el meu germà. De fet, va ser ell qui era tat, diguéssim, la passió pel Bruce. I el que ens vam trobar, que et volia comentar també a tu, Aleix, potser a la Laia, clar, no li toca tant de prop, però el fet de l'accés, perquè ho vam passar fatal per baixar, i tu dius que tens contactes amb Collboni, no sé, noi, vols digue-li alguna cosa, no? Com
vaig veure queixes a Twitter, la plataforma X, que la gent es queixava d'això, que no hi havia prou llançadores per baixar fins a baix.
És que això va ser... És que no sabeu.
Ni taxis tampoc es veu.
Molt agobiant. Sí. Vull dir, tal qual tu baixaves i sorties de l'estadi olímpic, baixàvem com un ramat, diguéssim, i clar, que podia haver passat qualsevol cosa.
I les sortides a l'estadi, què tal? Perquè jo sempre em pregunto, han de ser com molt fàcils les sortides, perquè amb la gent que hi ha... Ah, val, això és important, també.
No, i per això, doncs, era per compartir-ho també, i tu que ets veí de la zona, doncs també...
Clar, jo tinc la sort que quan he anat, per exemple, vaig anar al Tom John l'any passat, i quan vam sortir, vam baixar a peu. Baixes a peu. Tinc aquesta sort.
Bueno, nois, mira, no tenim temps per més. Avisar-vos que de dijous a divendres diria que les temperatures tocaran sostre, no sé com porteu. Bueno, la Laia ha dit que...
Fatal.
Una mica malament.
Que malament, no? Teniu algun consell o alguna...
Menys roba. Sí. Tot obert.
Hidratar-nos.
Obrir les nits. Hidratar-nos molt. És molt important. Encara que no tinguem set, hidratar-nos. Anava bent.
Bueno. Ulleres de sol.
Ulleres de sol, barrets, roba lleugera...
Exacte, que tot transpiri. Sí. Aleix Cabrera, Laia Sabater, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Aquesta taula de diàleg. Vinga, va, ui, que arriben gairebé al punt de les 6. Moltes gràcies, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat. Us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Fins demà.